A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
La banda sonora de la teva vida.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ens mou la qualitat en tot el que fem. Creiem en el servei públic i útil per a tothom. La innovació és part del nostre ADN. Cugat Media és informació de qualitat, periodisme de servei, referent en innovació. Més d'un 1.068.000 visites a www.cugat.cat. Més de 24.600 seguidors a xarxes socials. 11 peces informatives diàries i 2 vídeos al dia. Més de 600 subscriptors del newsletter. 14 cobertures especials entre informatius i esports. Elaboració de vídeos per a 17 programes entre propis i de la xarxa. Més de 8 hores diàries de ràdio d'elaboració pròpia. Coproducció de 9 programes de ràdio i tele de la xarxa. Elaboració de 15 produccions externes. Més de 120.500 connexions de streaming de ràdio i més de 36.400 podcasts. Perquè volem ser testimonis del creixement de Sant Cugat. Perquè volem explicar-te què passa al teu barri. Perquè volem copsar què et preocupa. I perquè volem ser el teu referent informatiu. I així ens ho han reconegut amb els Premis de Comunicació Local i el Premi Nacional de Comunicació de Mitjà de Proximitat. Cugat Media és imprescindible. Gràcies a tu.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia. Però sent aquesta música intento cantar avui més malament que sempre, que mai, vull dir. I tenim entre nosaltres a dues persones que representaran les arts escèniques de Sant Cugat. Sempre diem que aquest programa parla de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui són de Sant Cugat i ho fan a Sant Cugat, tal com ha de ser. I també tenim una connexió telefònica amb una tercera persona, però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, les comparacions odioses. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El dimarts passat, dia 22 del mes 2 del 2022, es va acabar el desè Festival Internacional de Circ Elefant d'Or a Girona. Una convocatòria del dia 17 al dia 22 de febrer, i aquest és el festival de circ més important que es fa a tota Europa, perquè hi participen grups de tot el món, les figures emergents i les consagrades del món del circ. Quan penso en Girona, sento una enveja sana, una enveja sana, cal dir-ho, però enveja en definitiva. I faig aquella mena de comparació que es diu que són odioses. Jo no sé si són odioses, la veritat. És que no les vull qualificar, però sí dir una vegada més que Girona té 102.000 habitants, segons el padró municipal. És a dir, uns 10.000 habitants més que Sant Cugat del Vallès. Però amb unes característiques, diguem-ne, inferiors pel que fa a la renta per càpita, percentatge d'universitaris i PIB pel que fa a les empreses domiciliades al municipi. Què vull dir amb tot això? Doncs que, com repeteixo massa sovint, potser, i això em fa una mica pesat per segons qui, aquesta ciutat nostra, sí, aquella que té un poble dins de la ciutat que deia l'alcalde Recoder, no té segons quines coses de les tres característiques que acabo de dir. Renda per càpita, nivell cultural i PIB empresarial, que podríem suposar que podria tenir. Des d'aquí, quan tractem de parlar de les arts escèniques, insistir que, tot i que hi ha moltes activitats dins d'aquest àmbit, no tenim una temporada alta de teatre, un festival de circ internacional, una setmana de música clàssica internacional, un festival d'arts escèniques populars catalanes, o una quinzena de jazz, o de màgia, o del que vulgueu. Per no tenir, no tenim ni un Dia Mundial del Teatre fet al Teatre Auditori pels grups de la ciutat, encara que fos bianual, i no com fins ara, tres vegades en 25 anys. Ja ho saben els oients habituals, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Paralitzats en el que diran si hagués fet això o allò. Ara és massa tard, tantes excuses per deixar de somiar. Sense esma i descalç per continuar seguint el ramat, em demana el cos un respir i escoltar la veu que ve de dins. No és menys boig qui no arrisca mai.
Estem escoltant una cançó que els nostres convidats a l'estudi estan dient, però aquest home què ha posat aquí? Doncs he posat una cançó d'un grup que es diu Constant i que es diu La Decisió. Perquè, clar, jo buscava alguna cosa que pogués lligar amb el que anem a parlar, i anem a parlar de decisions. I què és decisions? Decisions és una obra que ha escrit Teresa Canes, que dirigeix Teresa Canes, i que representarà el Teatre Mirasol aquest dissabte i aquest diumenge vinent. Teresa, molt benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Ja has pres la decisió de venir aquí?
He pres la decisió de venir aquí. Cosa que prenem moltes de decisions al dia.
Cosa que em sembla molt bé i t'agraeixo. I també tenim en David Bozzo. David, benvingut.
Molt bé, gràcies, què tal?
I també en David, perquè en David també participa en aquesta obra, en aquesta obra de decisions, aportant música.
Ha fet la decisió de portar música.
Bueno, jo diria que ha fet una decisió perquè tu també li vas dir alguna cosa, no? Li vas dir... I a més, no només li devies demanar que fes això, sinó que fes una cosa determinada. Però abans de continuar, Decisions, és una obra que tu vas escriure, que s'havia de fer fa, em sembla, quan va començar la pandèmia?
Bueno, no. Aquesta obra, d'alguna manera, va ser un exercici de classe, de dramatúrgia, sí, de la classe del Sergi Belbel. A l'inici del teatre escrius molt, sobretot a les assignatures de dramatúrgia. Llavors, un exercici de classe, que era, doncs, una obra, no del tot acabada i tot plegat, però una obra i tal. I jo vaig fer aquesta i es va quedar allà. Ara fa 10 anys, em pot fer 9, em pot fer 8, em pot fer... que la vaig tornar a agafar. I la vaig doncs, ampliar, li vaig donar forma. Però també es va quedar. Vull dir, la intenció era estrenar-la, però allà es va quedar. Llavors, just al moment de començar la pandèmia és quan em decideixo fer-la, perquè això s'havia de fer a l'octubre del 2019... Perdó, vam començar a assajar l'octubre del 2019 i per diferents coses...
Estava programada per la primavera del 20, no?
Sí, clar, programada pel 20, però llavors el 21 i el 22. Hi han hagut moltes coses, pandèmia, actors que per diferents circumstàncies han deixat l'obra i n'havies de buscar una altra, els mateixos actors han tingut pandèmia, a mi em van operar... Bueno, és igual, vull dir... una sèrie de coses que finalment, doncs, el 22 la podem estrenar.
I què és Decisions?
Bé, Decisions és una obra que suposo que a mi això m'agrada, diríem. Jo penso que les decisions que prenem cadascú en un moment determinat configuren la nostra vida. No totes, evidentment, decidir venir a la ràdio avui no pot configurar massa la meva vida futura, però sí que hi han decisions que poden configurar la nostra vida i n'hi ha que no es pot tornar enrere. I llavors, aquesta obra, des del començament, que ja són tres personatges, que cada personatge és un desencadenat de decisions que configuren el final d'aquests personatges.
Diguem que són tres personatges que interpreten la Carme Pillavall, uh-huh, en Lluís Grau i la Mercè Florentí.
Sí.
Aleshores, la primera pregunta que et faria és, aquestes decisions, un d'aquests personatges femenins, podíem traslladar i que és una mica tu?
Jo diria... Bé, sí, sobretot en l'escriptura. A veure, sobretot en l'escriptura, i això me n'he donat compte molt quan assajàvem, no? Perquè he hagut de ser molt dura o molt amb que es respectessin el text. A veure, per què? Doncs perquè són expressions meves, que pot tenir qualsevol persona, però si no diuen aquesta expressió i diuen la de cada personatge, llavors, la de cada actor, el personatge queda diluït. Evidentment que jo durant tota la meva vida he pres decisions, me n'han sortit bé i me n'han sortit malament, però suposo que en l'obra, no que siguin aquestes precisament, aquestes decisions, però sí que són decisions que de vegades no poden tirar enrere i que de vegades en surten malament.
Podríem dir que no és una obra autobiogràfica.
No, gens.
Però sí és una obra que reflecteix aquest tipus de decisions que tothom, en general, en un moment determinat de la vida, ha de prendre.
Sí.
Aleshores, David, tu vas prendre la decisió de participar també també en l'obra. I aleshores, què se't va demanar? Què és el que tu tens dins de l'obra?
De fet, a mi no se'm va demanar res. Jo vaig anar amb carta blanca, amb la qual jo vaig fer el que m'ha sortit una mica dels nassos. Tot s'ha de dir.
No, sí, però... perquè jo no en sé res. Sí.
Llavors, em va demanar picar una mica de el que se'n diu la música incidental. Uh-huh. I, bueno, amb tots aquests canvis que hi ha hagut, diguem que abans hi havia una altra música que no és la que hi haurà aquest dissabte, perquè al reprendre el projecte jo també vaig fer un borrón de cuenta nueva i vaig dir, pues, trec tota la música que hi havia, la torno a escriure, en faig una altra i comencem de zero. Fem tantes coses allà a sobre, és com netejar una miqueta. I el que he fet és una, això, no és música incidental, on tenim música en l'inici de l'obra, en els foscos, i que en alguns moments acompanya certa part del text.
És una música que tu interpretes en directe.
En aquest cas, a més, jo estaré al piano, és música per piano, doncs jo estaré en aquest cas en el piano també interpretant. Però qual cosa em diverteix bastant, també t'ho he de dir.
Però no participes, diguéssim, en el que és la dramatúrgia, no participes.
No directament.
Sí.
Clar, és no directament.
Perquè reforça la dramatúrgia, reforça.
Sí, diguéssim que jo sóc un element que indirectament reforça aquella part que s'està...
Hi ha uns soliloquis que la música els reforça moltíssim.
Ah, interessant, interessant. M'agrada veure-ho, m'agrada veure-ho. Tu vas escollir en un moment determinat, com deies, tenies uns actors i unes actrius per poder-ho fer. Després va haver-hi uns petits canvis que s'ha produït. Els tres que actualment estan que ho faran aquest dissabte i aquest diumenge, hi havia algú que ja estava l'anterior?
Sí, la Mercè és l'única, diríem, que ha continuat. I la Carme Pidevall, no, bueno, jo això es fa des de mans del teatre, però sí que m'alimento bastant d'actors de fila zero. Jo agafo actors del grup que sigui de Sant Cugat, però normalment, com que estic també incorporada a fila zero, doncs, i havia agafat tres personatges de fila zero. I la Mercè és l'única que continua. Hi va haver-hi un lector que per diferents circumstàncies doncs ho va deixar i tot plegat. Llavors intentar buscar aquest actor. Mentre estàvem buscant aquest actor, l'altra actriu se'n va a treballar a Madrid i també m'ho deixa. Llavors, bueno, vaig tenir de buscar. Sí que la Carme la vaig anar a buscar de seguida perquè ja he treballat amb ella diverses coses, entre elles la del tren,
sí.
I Taules Separades, també vaig treballar amb ella, o sigui, ja la coneixia. Però, en canvi, el personatge del lector, vols que et digui que a Sant Cugat no hi ha un actor d'aquestes característiques? Un actor de 30-35 anys, 30 anys, no hi és, en cap grup. Llavors, jo vaig anar intentant, em va venir gent, em va venir un que m'hagués agradat força, que era de Magma, però que com que és casteller, doncs no va poder compaginar les lloses, i aquest xicot ve de Cerdanyola, perquè, bueno, llavors jo vaig estar intentant, llavors aquest xicot ve de Cerdanyola. Llavors, aprofito aquí per dir que la gent de Sant Cugat, diríem, jove, que vulgui fer teatre, que vagi el grup que vulgui, però que faci teatre.
Tenim un problema realment de renovació, i això també malauradament no es produeix només en el teatre, sinó que també en música també passa, i
en dansa.
Això és veritat. Tenim tres personatges, com dèiem, pel que deies, una és una escriptora.
No, són arquitectes.
Tots tres
són arquitectes.
Aleshores hi ha una...
Hi ha una parella, un matrimoni,
sí,
i una amiga. I llavors, a partir de... es troben les dues amigues per esmorzar, es fan una sèrie de confidències i tal, bueno, confidències, vull dir allò, dues amigues que es troben i que es fan unes confidències, i ja està. I després, quan arriba amb el marit, doncs, bueno, ja no explico més. Ja no explico més.
Bueno, podríem dir doncs, que tenim... No va dir un trio, però tampoc seria...
No,
no
és un trio.
Dic que anava a dir-ho, però ja veig que no va per aquí. O almenys que no va per aquí d'una manera doncs, directa, podríem dir. El que sí, deu haver, és amb aquesta relació... És a dir, es veuen que es prenen decisions en funció d'aquesta relació, o no té res
a
veure?
No té res a veure. Vull dir, precisament, el que estan parlant en l'esmorzar que es troben, són decisions que sorprenen tant amb una com amb l'altra, perquè no tenen relació, aquestes decisions no tenen relació amb elles dues, diríem. Després veurem al final de l'obra quin canvi de vida comporta aquestes decisions, però en un principi no. Vull dir, una amiga que dius, mira, escolta'm, avui he anat a la platja, doncs va molt bé i tal, m'explico, i que s'expliquen doncs el que ha passat, oh, feia dies que no es veiem i tal, bueno, doncs, i s'expliquen el que ha passat, doncs, no sé, molt temps que feia que no es veien i ja està.
Però evidentment el que
però hi ha... aquestes decisions sí que veiem que al final tenen una repercussió,
com sempre,
com sempre.
Inclús aquelles que sembla que sembla que no en tindran,
oh, i tant, oh, i tant.
N'acaben tenint.
I tant,
això,
i tant.
Això no falla. Doncs volíem parlar amb la Carme Pidevall i ens diuen de moment que no podem connectar amb ella.
No, m'ha dit que de vegades, jo l'he trucat abans, diu, de vegades, segons on estic de la feina, no tinc cobertura i tal. Dic, sobretot, posa't i compte que nosaltres sobres aquesta hora.
Un lloc oportú. Bueno, esperem que
sí. Si podem, doncs bé,
ho intentarem i seguirem. Abans comentaves el fet aquest de la dificultat de trobar, doncs, per segons quin personatge, un actor o una actriu que s'ajusti. Podríem dir en aquest moment que, a part d'aquest tema generacional, que és un, el tema de la pandèmia també ha incidit, ha influït en aquest tipus de circumstància? Tu què creus?
Bé, per exemple, en el meu cas concret sí que ha influït la pandèmia, perquè la persona que me l'havia de fer, doncs, per temor, quan l'havia de fer en el seu moment, doncs, es va espantar per la pandèmia i bueno, i molt lògic i molt normal, però no el problema aquest generacional que dius no és per culpa de la pandèmia, és perquè, doncs, no ho sé, jo penso que tenim aquí a Sant Cugat uns tallers de teatre i que a més són molt nombrosos. Jo penso que hauríem de començar ja, perquè jo crec que la gent, petits i grans, perquè hi ha de totes les vides, que volen fer teatre, que van a veure, que van a tallers de teatre,
sí,
és que volen fer teatre.
Sí.
Doncs què més que hi ha grups de Sant Cugat que els permet fer una obra amb un director o amb diferents directors, i tal, i que després tornin a continuïn fent tallers de teatre. Jo penso que en aquí ens falta. Jo, des d'Arts Escèniques, des de la taula d'Arts, sí, Escèniques, jo això ho apunto. I, per altra banda, també apunto que s'haurien de posar anuncis en el tot. Vull dir, ens manquen de tot. Ens manquen actors, però ens manquen perruqueres. Ens
sí,
manquen...
Sí, sí.
M'explico. Vull dir, jo penso que Sant Cugat... hi ha perruqueres que els agrada fer teatre i que poden venir a pentinar i també a treballar, etc, etc, etc. Jo dic perruqueres, doncs, perquè o maquilladores o el que sigui, o d'utillatge o regidors o... però falta gent que es posi dintre a fer teatre.
Bueno, tenim gent que sí que vol fer-ho, com la Carme Pidevall, que em sembla que la tenim a l'altra banda del telèfon i que podem parlar amb ella. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Hola, Carme.
Escolta'm, Carme, jo ja sé que un dels teus dels personatges femenins és l'arquitecte i que és, a més, l'esposa d'un altre arquitecte. No sé si tu ets l'esposa o l'amiga.
Una mica de tot.
Sí. Ara m'has desmuntat, ara ja no sé.
Home, ara ja no sé per on
estic, Carme, explica-m'ho.
Filla, estudiant, bé, això, parlant del personatge, doncs té moltes facetes, és plural, és un personatge plural.
És un
real com la vida mateixa, no?
Exacte. És un personatge que tu, doncs, es fas ara, fareu aquest dissabte i aquest diumenge, però que, en principi, no estaves en el primer repartiment, diguéssim.
No. No, no.
I ara que, diguéssim...
Però tant de bo que la tenim ara.
Però... Home,
ara que anava a dir, ara que anava a dir que l'autora no et sent... Però veus, ja ha sortit l'autora i no...
No, et ben asseguro...
Bueno, la pregunta te la faig igual, Carme.
Digues.
Què et sembla l'obra i què en diries de l'obra?
Bé, jo quan m'ho va oferir la Teresa, doncs ara ja farà uns 7 mesos d'això, recordo que va ser el mes de juliol, doncs, bé, doncs, va ser una il·lusió tremenda, no?, perquè ja havia treballat amb ella, i hem fet alguns projectes juntes, i ja he fet de quin peu calça, com escriu. Recordo que la vaig llegir així, no en diagonal, sinó més que en diagonal, i vaig pensar, ostres, així de primera lectura no he estat capaç de captar els detalls, no? I vaig comentar al meu marit, dic, em fa falta llegir-la més. Dic, però el que sé, dic, és que m'ha agradat molt. Com està escrit, com t'atrapa, no? O sigui, el què final no em va donar temps, no?, de la manera que el vaig llegir, però em va atrapar. I, bueno, vaig contestar de seguida que molt contenta que hagués confiat en mi i que sí, que endavant.
Bé, jo penso que per tipus... Jo no veig la cara sencera de la Teresa perquè anem, com pots imaginar, tan mascarats. Estem emmascarats aquí perquè encara... Sí, però... Pels ulls jo diria que ja li agrada molt això que has dit.
Molt. És que realment l'ha agafat, suposo que va costar entrar-hi i tal, però, bueno, estic encantada del treball que ha fet. I ha treballat molt perquè, de fet, és clar, ella va començar a assajar de nou i hem tingut poc temps, hi ha hagut les vacances i tal. I realment la feina que ha fet, el treball que ha fet, només puc agrair-li i, bueno, ja veureu el resultat.
Bueno, ja tinc moltes ganes, com deia abans,
sí,
al principi.
Sí, és mutu, totalment mutu.
De poder
hem treballat veure. Molt tots, tot sí. L'equip.
Hi ha una cosa que estàvem dient en càmera abans de poder parlar amb tu, i és que notem una falta de renovació quan els grups teatrals a Sant Cugat,
sí.
De gent jove que vagi no ja substituint, sinó que vagi doncs cobrint aquests espais que determinades persones que han fet teatre durant 10, 15 i 20 uh-huh. anys ja no és lògic que facin, no? Digue, els personatges, els papers. Tu has estat col·laborant amb diferents grups. Està col·laborant, jo et recordo amb Fila Zero, et recordo amb Lectures a la Fresca, et recordo evidentment amb la vida en un tren.
Amb Mirasol Teatre.
I
amb el grup de teatre Mirasol, també.
Teatre Mirasol, exactament.
Bastant assídua, sí.
Per tant, tens una experiència en aquest sentit, que no sé si tens una opinió formada sobre això. Per què es produeix aquesta falta, aquesta absència de segons qui, que en canvi doncs segur que han viscut el teatre des de petits, perquè hi han anat a veure inclús els seus pares, no?, com feien teatre.
Sí, no sabria dir si és per la falta, pel desconeixement, no?, de saber que pots entrar en grups teatrals de forma amateur i que això està obert a tothom, que tothom té una cabuda, no?, dintre del teatre, ja sigui doncs actuant o simplement doncs preparant l'atrets, o hi ha tanta feina al darrere que no es veu amb tot això, que és una miqueta doncs tenir les ganes, no?, i tenir la possibilitat, no?, de que algú doncs et parli d'això i et digui, escolta, hi ha un grup de teatre, tants grups de teatre aquí a Sant Cugat que busquen gent, que necessiten gent que els suporti, i és fàcil, i que bé, que tothom hi té una cabuda. I sí, penso sí. Que potser doncs això a vegades no està prou informat, no?
Ara aquí a l'estudi tenim a més doncs un altre sector de les arts escèniques, que és el David Bozzo.
Hola, Carme, què tal?
Hola, David.
Que estaria també, evidentment, col·laborant amb teatre, però veient amb el seu sector, que és el musical. I jo em fa l'efecte que ens podria dir, més o menys, ens podria repetir les mateixes paraules.
Més o menys sí, potser en el musical no passa tant, perquè sí que en l'orquestra, a nivell amateur i professional, jo veig molta més gent jove que no pas en teatre. Sí, com a mínim tinc aquesta sensació.
Però gent que estigui funcionant de forma regular?
Sí, 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 sí. Sí, fins i tot en orquestra matèria, l'orquestra de Mataró mateix, que és gent jove tots, i funcionen molt bé, per exemple.
Però situem-ho a Sant Cugat.
Situat a Sant Cugat, clar, el món amateur de música de Sant Cugat no el conec. però sí que hi ha gent jove, músics, que regularment estan tocant i funcionen molt bé.
Per exemple, Fusió, no?
La Fusió mateix, també.
L'Aula
de So, en aquest aspecte funcionen molt millor que no pas el teatre amateur, per lo que vaig veient i vaig observant. Doncs darrere d'això que hi ha, doncs no sé si hi ha una desconnexió del que deia la Teresa, no? De l'escola de teatre cap als grups amateurs, hi ha un fet cultural equits, de que la gent arribada a certa edat no li interessa, pel que sigui, no sé, això s'hauria de mirar i s'hauria d'intentar resoldre, no?
Aquesta dificultat, penso, el que es dona en general, i és que probablement els adolescents i joves, perquè clar, avui dia, que es diu jove, jo et diu jove i diu, no, és un jove de 40 anys, i jo, clar, automàticament doncs em freno una mica perquè penso, home, jove, no, bé, no, però avui ha canviat molt amb dues generacions enrere del que es podia considerar jove en un moment determinat. Però sí que passa que el que ve que és com la necessitat de relació i de funcionament és com si anés dirigit a altres formes de relacionar-se, de conviure, al marge del tema de la pandèmia, que això doncs, també ha marcat molt, però és una cosa puntual d'aquests dos últims anys, però no pas una cosa que porti 5 o 7 o 8 o 10 anys.
I també hi ha una altra cosa, que és el consum que el jovent, diguem-ne el jovent, per no dir la gent jove, el consum de cultura que en fan. O sigui, sí. El jovent, avui en dia, la cultura que ells consumeixen no és la cultura que jo consumeixo, ni molt menys. I el tema de lectures, el tema de concerts, és completament diferent.
Però jo penso que la gent jove a nivell de música hi entren més. Sigui la música que ens agrada, sigui música més culta o menys culta, però el jovent a la part musical hi entren més. Aquestes escoles que hem dit de Fusió, sí, de l'Aula de So i tal, si hi ha 30 nens i nenes que també entren a tocar,
sí, però, clar, ells també fan aquesta tasca de que després, un cop estan a dins i estan fent això,
clar,
doncs
els projecten.
Projectar-los, ja sigui en orquestra, sigui en un cor... Sigui en
i que, a més, ho poden fer a nivell individual. Vull correcte. Dir que es formen a l'escola i llavors a nivell individual poden tocar o poden anar a qualsevol lloc. En teatre això no passa.
Això és el que et deia, la desconnexió aquesta, sí, dels tallers de teatre cap als grups.
Sí, no? Sí, sí. Sí. Vull dir, hi han d'haver-hi més tallers de teatre, o sigui, més formació de canalla, vull dir, com amb la dansa, vull dir, hi ha el grup mediterrani, hi ha l'esbar, sí, i tal, vull dir, que tampoc no puja els nanos, però vull dir que hi han d'haver-hi més escoles que formin gent, perquè des de les escoles els agrada el teatre. Jo ho dic pels meus nets que van a l'escola, i avui hem fet això i avui hem fet això, I els hi agrada, i ho fan, i de vegades a casa els meus nens munten una obra i es pinten i no sé què, però aquí es queda, no és una continuïtat, ja, com ja, pot ser els de música, diríem, i potser faltaria això. Bueno, i els tallers de teatre de la Unió estan pleníssims, vull dir que hi ha molta gent.
Sí, sí, per la banda de quasi 400 alumnes.
Sí.
És una xifra... Per això dic que aquest és una... Des de molt petit fins a adults.
Clar, aquesta és una cantera que tenim, i jo penso que no l'aprofitem prou, o perquè la desconeixem, o pel que sigui, però que l'aprofitem poc.
Què en penses, Carme, de tot el que estem dient?
Sí, sí, que els joves són els que han de tirar endavant amb tot això. Són el futur, vull dir que des de les escoles de teatre i des de totes les iniciatives que puguin ser, ja siguin reglades o no reglades, doncs que tinguin endavant, perquè són ells. Jo, vull dir, també amb els meus fills, doncs, el teatre es viu, i sempre que poden, doncs, a les preparacions, el que sigui, doncs, no a nivell de text, en aquesta obra en particular, no és dedicada, no és destinada als nens, però sí que el teatre és per tothom, i que...
Quines edats tenen els teus fills?
11.11 i 14 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja és una edat que poden veure moltes coses, entendre-les i
els portes al teatre, eh? Els portes al teatre.
Sí,
això és molt bo.
Sí, sí.
La diferència substancial entre dos nens com dius tu, de 14 i 12 anys i de fa uns anys és que en un moment determinat gairebé no hi havia pantalles i ara tenim moltes pantalles sí. Grans i pantalles petites.
Sí.
I aquest és un punt que encara que sembli a vegades que sí. No té res a veure, té molt a veure.
Moltíssim.
Té molt a veure. Molt bé, Carme, doncs escolta'm, gràcies per haver estat uns minuts amb nosaltres, ja sé que estàs treballant, i t'agraeixo molt doncs, aquesta atenció, perquè d'aquesta manera com a mínim hem pogut saber alguna cosa més. No sé si t'agradaria dir alguna cosa més en relació al contingut de l'obra.
Moltes gràcies i felicitats a l'equip del programa.
A tu, gràcies, Carme.
Vinga, adéu, Carme, fins a la tarda.
Adéu.
Bueno, ja ve, acaba la directora automàticament aprofita la circumstància per dir sí. Fins a la tarda
sí. Aquí recordant que ja feia
que no fallis.
Esperem que no.
No, home, jo penso que en aquest moment hi ha una cosa que està clara, és que les persones que es dediquen al teatre amateur, com és el cas de la Carme i com és tu, si no hi ha aquesta vocació absoluta, seria impossible, perquè clar, les dificultats, és a dir, la suma de dificultats, podríem dir, supera la suma d'elements que puguin afavorir segons quines coses, i clar, això
de dificultats això moltes demana.
Jo quan parlaves abans del tema aquest de la falta de, jo penso, tenim prous espais a Sant Cugat que de forma regular puguin tenir de forma constant, no dic cada mes, però si cada companyia, cada grup que està fent teatre de forma habitual doncs tingués la seguretat de que podia plantejar-se dues obres o tres obres per temporada, inclús aquella cosa que a mi em sorprèn tant d'una xarxa, una petita xarxa on aquella companyia que ha presentat una obra a Mirasol, després la presenta a Sant Cugat, després la presenta a Floresta, després la presenta... O sigui que es fa un circuit intern, siguessin els espais suficients com per poder-ho fer, no? Perquè jo sé el que passa, determinat públic va a veure determinat grup a determinat lloc.
Sí, sí, i a Mirasol és dolent d'anar-hi.
I tant.
A veure... espais de Sant Cugat no n'hi ha. La primera dificultat és trobar espai per assajar. O sigui, nosaltres assajem a la Casa de Cultura. Ara hem descobert que, perquè la Unió, ja ha marxat la gent a la Unió, amb la qual cosa semblava que hi hauria més espais, però al final no. Hem descobert una aula al sòtano que hi podem posar-hi les mides de l'escenari, tot i que hi ha una columna al mig i que has d'anar fent així, però hi podem posar les mides de l'escenari. Però, esclar, vull dir, escassegem amb les mides menys de la meitat de l'escenari. Llavors, esclar, tot es fa... Vull dir, és la primera dificultat. La segona dificultat és que els grups de Sant Cugat poden fer una obra l'any a Mirasol. No hi ha cap més teatre. Ara, quan hi hagi la Unió, hi haurà una altra sala, però no n'hi ha cap més. Esperem que si es fa efectiu lo del Popular Andaluz, doncs hi hagi un altre teatre. Per fer, bueno, clar, si es fa efectiu, perquè nosaltres...
El Popular Andaluz per mi té un problema que és el problema de seguretat.
Ah, val, això ja no ho sabia, perquè nosaltres vam estar...
T'ho dic perquè, clar, l'espai, jo, que em fa difícil d'entendre, és que quan es va fer els planells, no es va pensar una cosa tan elemental com aquesta, perquè el lloc, penso que allò que està molt bé, la superfície, és a dir, la cabuda és una cabuda mitja que està molt bé, però en canvi la cosa tan elemental com aquesta resulta que no estava pensada. I aleshores dius, bé, i això no ens acabaríem amb el Popular Andaluz, que podíem fer exactament amb l'Escola de Música.
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres en el Popular Andaluz jo hi vaig estar-hi 3 anys amb els infantils. Jo vaig tenir durant 3-4 anys un grup infantil que primer assajava amb el Popular Andalut i després, quan es van treure del Popular Andalut, assajava al Casal de Mirasol. Però vull dir, i després doncs, la persona que ho portava doncs, no ho va poder portar més i jo no, ja no sóc per portar canalla, diríem, no? Però vam estar assajant i vam fer els pastorets infantils, són uns pastorets del meu pare, en el Popular Andaluz, i taules separades es van assajar molt temps al Popular Andaluz. Clar, jo penso que sí, que per part de l'Ajuntament fa falta una visió més àmplia de la part cultural d'arts escèniques, vull dir, perquè esclar, és una part cultural, però sí que hi falta, vull dir, els que hi han adequar-los, i si convé fer-ne de nous, jo què sé, vull dir, però no.
És que hi havia perspectives, i musicalment no, i el David, perquè
musicalment
jo l'he vist a la Casa de Cultura amb un quartet, si no recordo malament, a la Casa de Cultura.
Sí, jo el considero, i jo vaig a un projecte, vaig tenir un quartet anglès, van venir a tocar aquí, bueno, dos quartets anglesos, de fet, han vingut a tocar aquí, i els dos han hagut en què vivia la Casa de Cultura, que acústicament no crec ni que sigui de bon tros un lloc on tenir, ja no un quartet de cordes, gent estrangera tocant aquí. Sí, però bueno, són els equipaments que tenim aquí, pocs, i d'aquella manera que no.
Ara avui,
és que més o menys no distem massa del que deia la Teresa, o sigui, és que tenim per poder assajar, per poder tocar.
Sí.
I jo ensejo casa meva i he hagut de tocar una habitació a casa precisament per això, perquè si no ensejo casa no puc fer res, saps? I com jo estem tots els músics de Sant Cugat.
Però jo penso que sí, que és una falta de per part de l'Ajuntament de trencar-se les banyes, diríem, de veure que, per exemple, es parlava de la segona sala de l'auditori, la part de dalt del cinema. Tot això ha quedat mort. Carai, vull dir, n'hem parlat de 3 o 4 que...
Et diré més, hi havia una altra sala que estava pensada sobretot per fer música, i per fer música, en aquest cas, com música de cambra, aquesta era la idea bàsica, que era la prolongació de la Casa de Cultura.
Vale.
O sigui, la Casa de Cultura, avui que és dijous, com ja sabeu, hi ha mercat, i hi ha els que deien el pollastre a l'as, no?
Sí.
Doncs el lloc del pollastre a l'as que està ocupat avui, em sembla molt bé que vagi a compri i mengi pollastre a l'as.
Si el pollastre a l'as pot anar més avall.
Que s'ha de menjar, també.
Sí, sí, doncs aquell espai, hi ha un projecte que, si no recordo malament, doncs deu ser de l'any 2008 o potser abans, que era una saleta, una sala d'una capacitat de 250 localitats, bàsicament pensada, sobretot pensada per fer música de cambra. Aquest és un espai, imagineu-vos aquest espai, David.
I que també es podria aprofitar molt millor a la part del claustre, per exemple, que s'han fet molts concerts allà, i el concert que està totalment desaprofitat. Quants actes es fan musicals, per exemple, al claustre al llarg de l'any? I si en podríem fer un putimer.
Sí, sí.
Per això dic que jo falta una idea.
Idees n'hi ha, jo crec que el que falta és voluntat.
Sí, i una programació, o sigui, és allò de dir, perquè és clar, tot això està programat des de l'any 2000, de l'any no sé quan, però no es fa efectiu. O sigui, no és que no hi hagin espais, és que no està estructurat, no està estructurat a dir aquest i aquest, i quan es poden començar. Ja ho sé que tots no es poden començar alhora, però si han és que n'hem dit 4 o 5, doncs anem pel primer.
Jo en aquest aspecte
és el de la Unió.
Jo en aquest aspecte també diria que potser de part nostra, i m'incloc, també hauríem de començar-nos a ficar serios i començar a reclamar que tot això es comenci a fer ja, ho parlem i sempre ho estem parlant, però no, tampoc en fem una reclamació en plan, ei, ja n'hi ha prou. I nosaltres som els que us votem, volem això. I feu-ho d'una vegada. Llavors també hauríem de començar a ficar-nos una mica serios i a reclamar totes aquestes coses.
Hi ha una, els de la taula d'arts escèniques, potser taula, que comenceu
a... No, la taula d'arts escèniques ha demanat moltes coses, del Consell de Cultura moltes vegades. Jo sempre he dit, i com que em faig vell, doncs vol dir que em repeteixo, segurament, però clar, és que resulta que el que dic és exactament igual. I sempre dic que la taula i el Consell de Cultura, el Consell és consultiu, no és executiu. Però, evidentment, que es consulti per una banda, i si es consulta i es dona una resposta, que hi hagi una resposta a la resposta.
Això és el que diu en Joan.
Senzill, és així de senzill.
Esclar, és així de senzill. És
I aleshores el problema es produeix quan aquest tipus de resposta... Hi ha un tema que a mi em sap greu dir-ho, però moltes vegades et dona la sensació que tens, o que tinc jo a vegades, és que hi ha una visió a 4 anys vista. I que no es pot funcionar a 4 anys vista. És a dir, a veure... em rectifico, determinades coses no es poden plantejar a 4 anys vista. Hi ha unes que sí, però altres que no, i s'ha d'anar a plantejar amb una perspectiva més llarga, i aquesta perspectiva de la vella no vol dir no fer-ho, vol dir plantejar una perspectiva llarga perquè serveixi per l'altra i per l'altra i per l'altra generació. Clar, és evident.
Sí, plantejar uns equipaments que han d'anar sortint i que han de funcionar per un futur immediat i llunyà.
Sí.
Perdoneu-ho, vol dir per acabar.
Vol dir.
Vol dir per acabar que s'han de prendre decisions.
Que s'han de prendre decisions i complir-les.
Jo hi posaré la banda sonora.
I complir-les, perquè ja ho hem estat dient, que n'hi ha moltes, però que no.
Bueno, Teresa,
no s'acaben de materialitzar.
Tinc moltes ganes de veure decisions, a veure si aquestes decisions, efectivament, els personatges de l'obra les prenen i les porten endavant. Aquesta obra de decisions de Teresa Canes es farà, com dèiem, al Teatre de Mirassol, el dia 26 dissabte a les 8 de la tarda i el dia 27 a les 6 de la tarda, a les 20 i a les 18, perquè quan diem a les 8 de la tarda, doncs molta gent no sap què vol dir. Diem que seria a les 20 i el diumenge que seria a les 18. I la companyia de mans del teatre i ens diu a la presentació: és difícil prendre decisions, durant la nostra existència sempre haurem de prendre decisions, encara que les que prenguem o no, sense voler-ho, ens poden canviar la vida. David Bozzo,
Eduard,
espero que l'obra també t'ajudi a canviar la vida, en el sentit de que vagis fent composicions, que ja sé que tu no pares.
Jo vaig fent, sí.
No pares i vas composant. I Teresa, no cal dir-ho, continuï la lluita,
sí, tant,
per aguantar i mantenir el teatre en primer terme.
I el teatre és la meva vida.
Gràcies per haver vingut, Teresa. Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Canta que muerte con dolor. tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Ay, canta, que tu oído desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejo. Ya ves, a mí ya Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. Y a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, voz tiene la pena que Morena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está pudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Ay, canta, que tu oído desde el cielo debajo de tu almohada.
Molt bé, doncs hem acabat de parlar amb la gent de teatre, els amics del teatre, amants del teatre, i ara continuem amb l'agenda del cap de setmana i escoltàvem Garganta con Arena, que és una cançó del Cacho Castaña i que ens ha cantat la Alba Avilés, acompanyada a la guitarra per Víctor Paradís. I per què ho han posat? Doncs perquè precisament l'Alba Avilés, que és veu i guitarra, i el Víctor Paradís i guitarra Manush, que fan aquest concert avui al Bocamoll de Torreblanca amb música folclòrica llatinoamericana, que se seria una d'elles perquè és una partida, un tango, i una fusió de gypsy jazz. El gypsy jazz, que en definitiva era aquell jazz que es feia doncs, al París a partir del Django Reinhardt, que era un músic, un extraordinari guitarrista gitano, que interpretava d'una forma fabulosa totes les balades, totes les cançons, totes les músiques clàssiques dels nord-americans. I divendres, demà divendres, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori, torna l'òpera de la mà dels amics de l'òpera de Sabadell, presidits per la Mirna La Cambra, amb una obra d'on Pasquale de Gaenato, de Gaetano Donizetti, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, amb el seu cor, o cor dels amics de l'Òpera de Sabadell, la direcció escènica i el vestuari és d'en Carles Ortiz, i els cantants són Antoni Marsol, extraordinari sempre, la Serena Saez, que és una novetat i que sembla que és una gran figura, una gran prometedora figura, amb Pablo Martínez i amb Manel Esteve. Aquesta òpera d'en Pasquale és una òpera, podíem, de les últimes que en deien òperes bufes, òperes per riure o per disfrutar, rient, italianes, i és molt divertida, molt, amb una gran musicalitat i molt interessant. I el dissabte, a les 8, a les 20 hores, al Teatre de Mirasol, com deien, Decisions, de Teresa Canes, ara que n'hem parlat, que repeteix el diumenge a les 18 hores, amb Carme Piravall, en Lluís Grau i el Mercè Florentí, i la música d'en David Bozzo, que també ha estat aquí acompanyant el piano i que, pel que hem comentat, pot ser una obra amb molt interès, molt interessant. I diumenge, a les 7 de la tarda, al 19, al Teatre Auditori, l'exmembre del Tricicle, en Carles Sanz, presenta el seu nou espectacle Per fi sol, dirigida pel propi Sanz i el José Corbacho. I què? Us deixo una mica de música? Sí, deixo música amb Don Pasquale. Hi ha un fragment molt interessant cantat per Lluís Sintes i Carles Chazon, Fins al dijous vinent, no, perquè el dijous vinent és dia 3 i el dia 3 de març és el dia de Sant Medí i, per tant, no hi haurà programació normal. O sigui que fins al dia 10. Adeu.
Di mattinette nel giardino discendiamo, prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata a mia cella imprigionata, senza perdere un momento conduciamo a dove sta, e la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento conduciamo a dove sta, senza perdere un momento conduciamo a dove sta, senza perdere un momento conduciamo a dove sta. Io direi sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul lodo, nel boschetto ci accostiamo, nel boschetto ci accostiamo ed in tempo ci mostriamo. E tra preghi e tra minacce ed avvertir l'autorità, facciamo dai due promettere che la cosa destina, e tra preghi e tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa destina, ci facciamo dai due promettere che la cosa destina, ci facciamo dai due promettere che la cosa destina.